de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. És el magazín d'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. Avui, dia del seminari, recollirem a la secció Sal de la Terra i Llum del Món una conversa amb mossèn Ignasi Navari, rector del seminari diocesà. No hi faltaran les notícies de la setmana, el testimoni de vida cristiana i l'agenda per als propers dies. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu, a la locució, l'Àlex Alsina als controls i Maria Marín, qui els parla en la direcció i presentació del programa. Comencem. Un any més a l'Església se celebra el dia del seminari. Enguany es fa aquest diumenge, dia 13, en comptes del dia 19, com és habitual, perquè no coincideixi amb el diumenge de Rams, que és el diumenge més pròxim. En aquest any de la misericòrdia té per lema Enviats a reconciliar. I com cada any, ens alegra, també a nosaltres, celebrar-ho al nostre programa Església d'Urgell. Farem una mirada profunda al perquè de la celebració d'aquest dia i, a més, al nostre seminari diocesà d'Urgell. En parlem, amb qui, si no millor, amb mossèn Ignasi Navarri, que n'és el rector. Bona nit, mossèn Ignasi.
Molt bona nit.
Molt agraïts de que ens faci arribar doncs, tota aquesta informació i un coneixement del nostre seminari, estimat especialment.
Molt bé.
Demanaríem, abans que res, si li sembla, que ens recordi per què l'Església celebra any rere any el dia del seminari.
Doncs ja són bastants anys, eh? Jo no sé la data exacta, però potser és de principis del segle XX... La data exacta no la sé. L'Església, als voltants de la festivitat del gran Sant Josep, que amb Maria formen el fill de Déu Jesús, l'Església, sota el patrocini del gran Sant Josep, l'Església sempre celebra aquest dia del seminari. I tenim necessitat de seminaristes, tenim necessitat de sacerdots que celebrin l'Eucaristia i que mantinguin vives les comunitats de l'Església. Per tant, l'Església és fidel a aquest manament del Senyor: demaneu a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors, que hi enviï més treballadors als seus camps. I, per tant, l'Església, al voltant d'aquest dia, celebra aquesta diada del seminari.
I enguany, quin missatge ens arriba amb el lema any de la, que és l'any de la misericòrdia, el lema Enviats a reconciliar?
El lema del dia del seminari sempre es busca entorn d'allò que l'Església Universal celebra. La gran celebració de tota l'Església d'aquest any, de tots és conegut, és la proclamació de l'any de la misericòrdia que el Papa Francesc ha fet, que va des d'aquest dia 8 de desembre de l'any passat fins al dia 20 de novembre d'aquest any 2016. I amb motiu d'aquest any jubilar de l'any de la misericòrdia, hem triat a l'Església d'Espanya i també traduït a Catalunya, enviats a reconciliar. El Papa hi té una gran... a l'elegir i proclamar aquest any de la misericòrdia, ell, aquesta misericòrdia passa pel sagrament de la reconciliació, de la qual el ministre n'és el futur sacerdot que són el seminarista d'avui. I, per tant, el Papa ens ho va dir molt clarament el dia quan ens va reunir a Roma els missioners de la misericòrdia, va insistir, sobretot en el seu discurs, en aquesta missió tan important, tan delicada, de trobament de l'home que se sent necessitat del perdó de Déu. Per tant, els seminaristes que preparem avui han de ser aquests bons ministres del dia de demà, de la reconciliació i de la misericòrdia.
I ara, si li sembla bé, passaríem a fer una mirada més a fons al nostre propi seminari d'Urgell. Com va?
Bueno, el seminari sempre és, sempre pot anar millor i sempre, doncs, com que és un do de Déu, les vocacions tenim les que tenim i, per tant, hem de cuidar aquelles que tenim a les mans. Els nostres seminaristes enguany són 6. N'hi ha un que ja està a l'etapa diaconal i, si Déu vol, aquest any 2016 ja serà ordenat de prevere. I en tenim l'últim que ha arribat, doncs està fent el curs introductori. I els altres 4 estan per allà al mig, fent cursos de filosofia, cursos de teologia, i un fa una experiència de discerniment, però van fent el seu camí. Sí.
I quina formació, a part d'aquesta formació acadèmica, diguéssim, de les assignatures pròpies que corresponen a la formació que ells necessiten, quina altra formació reben?
Bueno, els seminaristes, és clàssic dir que els 4 pilars de la seva formació són l'intel·lectual, que són els estudis acadèmics, l'espiritual, aquesta dimensió, doncs el nom ho diu, més espiritual, més de pietat. Hi ha la dimensió humana, que és bàsica, i després hi ha la dimensió pastoral. Aquests 4 blocs són els que constitueixen els eixos fonamentals de la formació del seminarista avui, del futur prevere. Sí que és veritat que durant el temps de seminari la que més es potencien són aquestes 3, sobretot la intel·lectual estudiant, la humana i, sobretot, l'espiritual. La pastoral potser queda una mica més, una mica no descuidada, però, clar, la pastoral pròpiament aquí a la nostra diòcesi es du a terme de dilluns a divendres la gran activitat catequètica i evangelitzadora. Dissabte i diumenge aquí ens queda una activitat més sacramental.
Clar.
I llavors ells de dilluns a divendres estudien amb la resta de seminaristes de la Tarraconense, de la província eclesiàstica, estudien el Seminari Major Interdiocesà. Llavors, quan arriben aquí, el divendres al vespre, doncs participen, sobretot el dissabte, les activitats diocesanes que hi ha. Perquè una cosa que s'ha de vetllar tenint un seminari interdiocesà, com tenim a Catalunya, l'únic d'Espanya, que és una gran riquesa, perquè si fóssim 6, 4, 3, 2, tot seria petit, i tot seria petit i tot seria pobre. Llavors, el Seminari Major Interdiocesà són aquests 25, i per tant ja és un grup que ja tot és molt més ric. Llavors, un seminari interdiocesà el que ha de vigilar que tampoc es perdi la identitat diocesana de cadascun dels que formen l'interdiocesà, perquè El dia que s'ordenaran seran preveres d'una diòcesi concreta. Per tant, també s'ha de vigilar que durant aquest temps de formació la coneguin i s'hi vagin implicant. I aleshores és el que els dissabtes ho fem participant a totes les activitats diocesanes. Aquestes més últims recentment, doncs, aquest diumenge 13 i 12 han participat al recés que el senyor que havia predicat als laics de la diòcesi, els coneixen. Fa 4 dies van participar a la formació de la pastoral de la salut, fa poc a la trobada de joventut a nivell de Catalunya, i així, quan s'acaba l'any, a les principals activitats diocesanes hi han participat, les han vist, les han conegut, i són les que el dia de demà ells hauran de continuar animant. I...
Per tant, que a nivell d'experiència van coneixent la diòcesi, clar, sí, on ells han de treballar.
Sí.
I la gent, i els feligresos, els joves, la gent gran, etc. No?
Que llavors és mutu, clar. Són coneguts i ells coneixen. I ho hem de valorar molt perquè, com he dit abans, és l'única oportunitat una mica que tenim en una diòcesi com la nostra, sinó que de tot reduït molt a les misses del dissabte al vespre i del diumenge al matí. Perquè el diumenge a la tarda també tenim un bisbat que som en una gran distància de Barcelona. I llavors, el diumenge a la tarda s'han de tornar a traslladar per ja integrar-se al seminari interdiocesà el diumenge a la nit. Llavors queden pràcticament a misses. Són bàsiques importants, clar, però també són misses,
sí,
només.
Sí. Sí, sí.
Canvi un dia una trobada, doncs, de pastoral de la salut o de joventut, aquell dia coneixen més àmpliament d'altres realitats.
Si li sembla, passaríem ara al que és pròpiament el tema de les despeses, perquè aquest dia també s'ha fet i una col·lecta. A càrrec de qui van aquestes despeses, que costa la formació, que costa els viatges, que costa la manutenció, que costen els llibres, etc, etc.
Clar, els nostres seminaristes venen tots en general, els que tenim aquí, i una mica són, clar, de classes socials. Els que jo conec més aviat són senzills, són humils, i llavors ells aporten allò que poden, i de vegades allò que poden és poc. Jo sí que voldria dir que els seminaristes d'avui són austers. Per tant, vivim bastant en l'austeritat. Però jo sí que voldria agrair des d'aquí tot l'esforç que es fa i que avui s'ha fet i que es fa tots aquests dies d'ajudar el nostre seminari. Amb l'oració, sobretot. Demaneu a l'amo dels sembrats. Per tant, l'oració, sobretot, resar. I després també l'ajuda econòmica és molt bàsica i fonamental perquè puguin fer els seus estudis i perquè es puguin anar realitzant humanament, espiritualment, intel·lectualment, per ser uns bons preveres pel dia de demà.
Perquè potser a les nostres famílies, a les parròquies, dic potser, no acabem de fer-nos càrrec de que realment ens falten molts preveres a les nostres parròquies. O sigui, creu que està ben assumit això?
No massa, tampoc tenim aquelles famílies avui tan numeroses que es pot pensar massa. Sembla que això de ser capellà, hi ha gent que ho diu, sí, fan falta, però quan ho diu sembla que... Però, bueno, han de sortir d'una altra família o d'un altre lloc. Que de bona gana diries, sí, esclar, cada poble hauria de sortir, no? Perquè, és clar, cada vegada els sacerdots de la nostra diòcesi es van fent més grans, i, esclar, i ja comencem, ens hem de fer presents els diumenges a les parròquies més periòdicament, no s'hi pot anar cada setmana, i cada 15 dies, i cada mes, i llavors tu diu la gent, que no se'n prepare ara. Llavors diris, esclar, és que hem de sortir d'aquí. Sembla una mica com si haguessin d'un altre, casa nostra no, d'un altre lloc. Okay. Això també seria bo conscienciar-nos tots, sí, perquè tenir un fill capellà no el perd una família, un fill que el té capellà. Jo diria que el guanyi, sí, el té, però això també.
Molt bé, doncs quedem amb aquest missatge que ens ha donat darrerament i també amb el seu agraïment per tota la col·laboració que és pregària,
sí,
també aportació econòmica, si es pot, doncs per fer possible que els nostres seminaris doncs, puguin tenir preveres preparats per educar, formar cristianament la nostra comunitat cristiana. Moltíssimes
gràcies,
mossèn Ignasi Navarri, rector del Seminari Diocesà d'Urgell.
Molt bona nit, un plaer estar aquí.
Bona nit. I moment ara per al resum de notícies de la setmana que ens arriben, com sempre, a través de la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies. El divendres dia 4 d'aquest mes de març va tenir lloc a Puigcerdà, a la Cerdanya, la trobada anual del moviment diocesà d'Urgell de Gent Gran, Vida Creixent. La trobada s'inicia amb les salutacions a l'Església Parroquial de Santa Maria, amb la presència del nostre arcabisbe, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, el rector de la parròquia, mossèn Josep Grau, mossèn Manel Pal, conciliari diocesà del moviment, i Maria Àngels Carbonell d'Organyà, en representació de la presidenta Maria Carme Ribes. Monsenyor Vives agraï la presència dels més de 140 participants i subratllar la importància d'aquest moviment cristià de gent gran que s'ajuda mútuament i que té una missió transcendental a l'hora de transmetre la fe a les generacions futures, amb esperit compromès i militant. L'arcabisbe saluda especialment la presència dels conciliaris i representants diocesans de Barcelona, Girona i Solsona, que volgueren fer-se presents a la trobada. Els participants es van dirigir després al Museu Cerdà, antiga església del convent de clausura de les Carmelites Descalces, on tingué lloc l'assemblea anual del moviment, amb la posada en comú per part dels responsables dels grups parroquials diocesans de Vida Creixent de les activitats realitzades al llarg de l'any a les seves parròquies. Se seguia una conferència del vicari episcopal per l'acció pastoral, mossèn Antoni Elvira, nomenat missioner de la misericòrdia pel Papa Francesc, sobre el tema any jubilar de la misericòrdia. Mossèn Elvira exposa, a partir de la paràbola del pare misericordiós del fill pròdig, els principals trets de la misericòrdia divina i les fites i objectius del Papa Francesc que han establit l'any de la misericòrdia. A continuació, a l'església parroquial, es va celebrar l'Eucaristia, presidida per l'arcabisbe, que anima els participants a viure la seva vida llarga amb alegria, i anima també els integrants del moviment a deixar-se estimar per Déu i estimar d'acord als germans, que és el resum de tot l'Evangeli segons Jesucrist. La trobada festiva es clogué amb un dinar de germanor al poliesportiu de Puigcerdà. Diumenge passat, dia 6, es van presentar a la portalada del monestir de Ripoll 3 matasegells turístics i 3 segells que mostren el santuari de Núria, la portalada del monestir de Ripoll i el claustre del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Aquest projecte, impulsat pel Cercle Filatèlic de Ripoll i Correos d'Espanya, permetrà que el matasegells de Núria s'estampi a l'oficina de Ribes de Freser, portant la imatge del santuari de Núria a tot el món. També s'han editat una sèrie limitada de segells amb la imatge de la Mare de Déu de Núria que ja es van posar a la venda al públic el mateix dia de l'acte. A la presentació van assistir el vicari general d'Urgell, així com els alcaldes de Ripoll, de Sant Joan de les Abadesses, la presidenta del Cercle Filatèlic de Ripoll, el director de la Zona 3 de Correos i el president de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com el vicari general del Bisbat de Vic, el director de l'estació de muntanya Vall de Núria, el president del Consell Comarcal del Ripollès i representants de la Federació Catalana de Societats Filatèliques i del Patronat del Monestir de Ripoll. Correos, que celebra enguany 300 anys de la seva fundació i entrada en funcionament, ha emès 40 matasegells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya, dissenyats per col·laborar a la promoció turística, fent difusió de llocs i monuments emblemàtics mitjançant els enviaments de correspondència. El Cercle Filatèlic de Ripoll va proposar la creació de 3 matasegells turístics del Ripollès, entre els quals es troba el del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Dimarts passat, dia 8 de març, a la Sala d'Actes del Sagrat Cor de Balaguer va tenir lloc la conferència quaresmal de Monsenyor Joan Enric Vives sobre Estimar la Terra Santa, situació dels cristians a Orient. Va ser presentat pel rector i arxiprest, mossèn Joan Pujol, i hi van assistir una cinquantena de persones, totes molt interessades a viure en major comunió amb els germans cristians de la Terra Santa, la Terra de Jesús, i el cinquè evangeli, com l'anomenà el Papa Benet XVI. Del 7 a l'11 d'aquest març van tenir lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer la primera de les dues tandes d'exercicis espirituals que el Bisbat d'Urgell ofereix anualment als preveres i diaques. Aquesta tanda fou predicada per mossèn Jordi Orovich, rector i arxiprest de Mollerussa, antic vicari episcopal de la diòcesi de Solsona, i comptà amb 25 assistents, entre ells el nostre arcabisbe Joan Enric, que en silenci van seguir les meditacions i les estones de reflexió i pregària compassades per per la litúrgia de les hores i la celebració central de l'Eucaristia. Al juliol tindrà lloc la segona tanda per als preveres i diaques al seminari de la Seu d'Urgell i que predicarà Monsenyor Joan Piris, bisbe emèrit de Lleida.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I com no, seguim endavant en el nostre programa ja arribant-nos cap al final i ara és el moment, la secció que tenim destinada a el testimoni de vida cristiana que avui hem demanat, sisplau, a la Carme Borbonés. Aquí saludem. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
És casada i mare de família, presidenta de Càritas Catalunya. Vostè la coneix tothom, per tant, no cal que la presentem.
No tant.
I està vinculada, encara, al món universitari, com on ha exercit com a professora de pedagogia durant bastants anys. Bastants, oi? És ja, així?
Sí.
Molt bé, doncs li agraïm moltíssim, perquè vostè és del nostre bisbat d'Urgell, tot i que viu cap al sud del bisbat, però i que també resideix molt de temps a Barcelona per la seva tasca actual de presidenta de Càritas Catalunya. És així?
Sempre m'he sentit molt vinculada al bisbat d'Urgell, perquè va ser el bisbat de la meva mare, dels meus abans passats.
Clar.
I sempre hi ha hagut molts lligams, i he vingut sempre. I llavors, diguéssim, ara que ja hi podem estar més, doncs m'he sentit, insisteixo, molt, molt feligreja del bisbat d'Urgell.
Carme, doncs li hauríem de demanar que ens pugui respondre, si sisplau, doncs des de quan té vostè consciència de ser cristiana? O també, si podria dir-nos, si algun moment puntual a la seva vida doncs que hagi marcat el seu ésser cristià. Com ho veu?
Sempre jo m'he sentit cristiana des de petita perquè vaig néixer en una llar cristiana, com els comentava, d'una llarga tradició cristiana. El meu espòs també prevé d'una tradició familiar cristiana. Per tant, en aquest sentit, de més primer nivell, doncs sempre podria dir que he viscut en un entorn cristià. Ara bé, jo també voldria insistir que quan jo realment vaig viure i vaig prendre la decisió de continuar amb aquest compromís cristià va ser durant la meva època universitària. En aquella època en què jo en aquest moment vivia a Lleida ciutat, em vaig estudiar a Barcelona, no n'hi havia cap més, llavors d'universitat prop, i llavors, clar, tens amistats, unes altres dinàmiques, una altra realitat. Jo vaig ser universitària durant l'època de l'any 68, del famós maig francès, que van canviar moltes coses a la nostra societat, però, diguéssim, la presència d'amics i d'entorns més compromesos amb aquell cristianisme d'aquell moment de Vaticà II, doncs jo això, diguéssim, me vaig mantenir en aquesta línia, vaig optar per aquesta línia que sempre he agraït al que vaig, malgrat totes les dificultats a vegades, sempre he vist que el cristianisme em donava un espai.
I ara posem-nos al dia d'avui. Què representa per a vostè el fet de ser cristiana? Amb quin apassionament ens ho explicaria? Què li ve de pensar?
Compromís. Compromís amb els altres. El haver pogut observar al llarg de la vida, inclús per pròpia experiència personal, passar per situacions molt difícils, de tipus personal. Jo vaig perdre una filla, sempre ho vull dir, i perdre una filla de 7 anys, això és molt difícil. Sí. Llavors, en aquests moments, és quan el Senyor et posa a prova, i entens que si és que jo sempre deia el mateix, si no fos cristiana, no sabria com encarar aquesta situació.
Clar. I continuem en l'actualitat. Com informa el cristianisme o l'Evangeli pròpiament la seva vida quotidiana, el contacte amb les persones, perquè vostè, no només com a mare de família, sinó sobretot també la vinculació que continua tenint amb la universitat, amb el món universitari i sobretot en Càritas Catalunya, aquest cristianisme, aquest Evangeli, què informa o com informa la vida de cada dia?
Crec i jo sento que buscant en la paraula de l'Evangeli trobo les respostes amb aquelles dificultats, amb aquells reptes, amb aquelles circumstàncies que a vegades no entenc, però que si no tingués l'explicació, no tingués a mà el missatge de Jesús, el missatge del Crist, no sabria com acarar-les, no en sabria.
I a l'hora de fer-ne transmissió, i sent facilitat, i sent debilitat, i sent necessitat imperiosa de fer-ho, o més aviat espera una mica a veure com es presenta la, per part de l'altre la possibilitat?
Això bastant intento ser, o crec que això, ho saben més els altres que jo mateixa, una persona d'acció. I com que a mi m'ha donat tanta resposta a la paraula del Crist, m'ha ajudat tant, insisteixo, a tirar endavant, a veure la vida amb més esperança, amb més oportunitats, vull compartir-ho amb els altres. I llavors me vull comprometre amb el meu entorn per transmetre, per compartir amb els altres això que sento, i explicar-lo així, que el que sento jo m'ha anat bé i que m'agradaria que també ho poguessin sentir amb la mateixa força, perquè realment els aniria bé i potser en aquest món no hi hauria tanta desesperança com hi ha ara.
Com relaciona vostè el fet de ser presidenta de Càritas Catalunya i el seu cristianisme o l'Evangeli?
Bé, perquè diem que al voltant de la taula de l'Eucaristia escoltem la paraula, practiquem la litúrgia i ens envia a exercir la caritat. I llavors jo aquí he entès això, he tingut aquesta oportunitat i amb aquest exercir la caritat d'una manera compromesa, activa, quotidiana, doncs hi trobo, de veritat, resposta a tot això que la paraula i la litúrgia m'han transmès en el si de l'Eucaristia.
I ningú no li pregunta, per exemple, i vostè per què fa això? Per què hi posa entusiasme en la seva tasca de tants anys ja a Càritas? No, no li pregunten?
Sí que la gent ho pregunta. I llavors els explico això que li deia. Que aquesta acció, aquesta activitat, té dos vessants. Una vessant és que realment fas quelcom pràctic, perquè pots ajudar amb algú. Sempre ho pots veure que ajudes, de veritat. Per això sol ja et sents útil. Però al mateix temps és que també ho pots utilitzar perquè t'enforteix a tu mateix. I això a mi em dona també, cada dia és com aquell que poses la benzina al cotxe per seguir tirant endavant. Però jo ho veig així, és a dir, tot això que faig a mi em serveix per omplir el meu cor, per estar més amatent a tot allò que a mi em pot interessar, que puc fer, però al mateix temps això que faig em dono compte que encara que sigui en petita mesura també pot ajudar els altres.
Doncs Carme, que sigui per molts anys això. I també moltíssimes gràcies per aquest testimoni tan intens de vida cristiana que ens ha donat.
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies i bona nit.
Bona nit. Som ja als moments finals del programa, però ens manca per donar-los l'agenda setmanal que ens arriba avui especialment amb la Patricia Navas. Endavant.
Aquest dimecres, dia 16, a les 9 de la nit, al Centre Cívic del Passeig Joan Brudió de la Seu d'Urgell es farà el sopar de dejuni contra la fam del món per col·laborar amb el projecte de Mans Unides 2016 al nord del Marroc, Tetuán. Hi ha dos barris molt pobres i marginats en què el 68% de les dones són analfabetes i mares joves. Es necessiten 15.875 euros per a realitzar cursos d'alfabetització i comprar material per fer manualitats per vendre i poder sortir així de l'exclusió social. Aquest dijous, dia 17, a les 8 del vespre i a la sala de la Immaculada de la Seu d'Urgell, tindrà lloc la presentació del llibre Introducció a la lectura d'Ésser i Temps de Martí Heidegger, de l'Òscar Arciniegas. Seran presents a l'acte l'arcabisbe d'Urgell Joan Enric Vives, en Joan Mingorance, exrector de la UNED a la Seu d'Urgell, i mossèn Xavier Parés, rector de la parròquia de Sanot, també de la ciutat. El proper dissabte, dia 19, a 11:45 del matí, es durà a terme la inauguració de les obres de la restauració de la portalada i dels vitralls de l'església de Santa Maria d'Agramunt i comptarà amb la presència a l'acte del senyor Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida, a més de l'alcalde de la ciutat, i de monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell. I aquest mateix dia 19, dissabte de Rams, a 6:45 de la tarda i a la sala de la Immaculada de la Seu d'Urgell, tindrà lloc el segon pregó de Setmana Santa de la ciutat de la Seu d'Urgell a càrrec de l'historiador Carles Gascón.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Els esperem diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Que passin una bona setmana. Salutacions de Maria Marín. Adéu-siau.